la vista, baby.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me.
Molt bona tarda a tothom. Són les 17 hores, avui és diumenge. Comença Música per al Record. Molt bona tarda, com dèiem, Esteve qui us parla, us desitja un feliç diumenge. Avui, 27 de juny, que, com sap, encetem el primer diumenge d'aquest estiu, estiu de 2021, que ja veurem el que ens depara. En principi, es presumeix, això sembla ser molta calor. Potser una miqueta més, parlen d'un mig grau per sobre de lo normal. Tret d'això, avui, com dic, 27 de juny, doncs ens trobem en què la ONU, com sempre l'anglosia aquesta que durem al principi, va designar aquest jorn, el 27 de juny, com diem, com dia de les mitjanes i petites empreses. Bé, perquè d'alguna manera és el suport molt important de la nostra societat per al treball i per l'economia. A Espanya, doncs avui, diumenge 27, és el dia d'homenatge a les víctimes del terrorisme, aquesta plaga que en el seu moment ens va assolar, i bé, doncs es fa aquesta commemoració. Dintre del context internacional també, avui se celebra la jornada per a aquelles persones discapacitades de sordera i de ceguesa, declarant com homenatge al natalici d'una senyora que es deia Helen Keller. Heller Adam Keller va néixer doncs, a Alabama, Tuscumbia, un 27 de juny, com semblaria obvi, de 1880, i va traspassar a Easton, Connecticut, un 1 de juny de 1968. Aquesta dona, malgrat la seva discapacitat, fou una escriptora, oradora i activista política, com han dit sorda i cega, d'Estats Units. A l'edat de 19 mesos, si es pot dir edat, tan petiteta era un bebè, va patir una greu malaltia que li va provocar la pèrdua total de la visió i de l'audició. Aquesta incapacitat per comunicar-se des de tan petiteta fou molt traumàtica per Helen i per la seva família. Realment va estar pràcticament incontrolable durant molt de temps. Quan va complir 7 anys, els seus pares van decidir buscar una instructora i fou així com a l'Institut Perkins per Cecs els hi va enviar amb una jove especialista que es deia Ann Sullivan, que es va encarregar de la seva formació i va doncs, assolir un avanç molt, molt important amb l'educació especial. Va continuar vivent aquesta senyora al costat de noia fins que va morir l'any 1936. Destacar que és important, entenc jo, que aquesta Helen va ser una de les primeres persones, malgrat la seva discapacitat, amb obtindre un diploma, una titulació universitària. També com tenim per costum, em dir-vos, suposo que ho sabeu, sobretot aquells que ho celebren, que avui es commemora a la Verge del Perpetu Socor, coneguda també com Mare de Déu de la Passió. És una advocació mariana. La imatge original és un icó procedent de Creta i venerat a Roma. Està molt vinculada als corredors d'assegurances. És la patrona del cos de sanitat militar de les Forces Armades aquí a Espanya i és la patrona també dels protèsics dentals. Assisteixen diversos punts i instituts religiosos que estan acollits a la Mare de Déu del Perpetu Socor. Dit tot això, continuem doncs amb la resta. Per cert, no ens oblidem de felicitar a totes aquelles persones que avui celebren la onomàstica, perquè a més d'aquesta verge que hem citat, doncs altres màrtirs i el santoral és més ampli. A tots els que avui celebren l'onomàstica, moltes felicitats. I com deia, doncs continuem el nostre programa i ho farem reprenent alguns temes de l'any 1964. En concret avui he pensat doncs, que era bo complir també una de les promeses que havíem fet en el seu moment en quant a algun tema afegit que vàrem citar i que no vàrem escoltar. En aquest cas ens referim a The Verve. The Verve, com vàrem dir al seu moment, fou un grup estadounidense de rock que es va formar a Los Angeles, Califòrnia, l'any 1964. Una de les característiques és que va patir molts canvis amb la formació a través dels anys. Això sí, amb el líder que era el Roger McGuinn, que realment se'l coneixia com Jig McGuinn, fins almenys fins al final de l'any 1967 i que va ser l'únic membre permanent fins que es va dissoldre el grup l'any 1973. Malgrat que només varen assolir un èxit paregut, semblat, equiparable si es vol, a alguns contemporanis seus, que no eren ni més ni menys que Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, durant un curt període de temps, anys 65-66, avui encara molts crítics els considera com un dels grups més influents dels anys 60. En els seus començaments van ser pioners del gènere musical folk rock, barrejant la influència de The Beatles i altres bandes o grups contemporanis de la invasió britànica, cosa que deien la música folk tradicional. A mesura que transcorrien els anys, el grup també va començar a deixar-se influir per el rock psicodèlic, el reggae rock i el country rock. I amb això, doncs penso que hem presentat el que vàrem dir l'altre dia en aquest grup, i el millor és que escolteu una de les cançons que ja vàrem citar, a part de la que vàrem escoltar avui dir, i la d'avui té per títol Thor. És una cançó que es va enregistrar l'any 1965. Doncs, si us sembla, anem a escoltar aquest, que jo tradueixo lliurement com Gira, 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 sembla el nom d'un tango, no? Però no, és una cançó de l'any 65. Anem cap allà. En certs moments, penso, típica de l'any 65 i sobretot del grup que hem escoltat de vers. I anava pensant mentre escoltàvem el tema de que potser és una època aquesta tan propera a les vacances, oi, que ja es flairen, doncs que, no sé, allò que dius, la música que sigui de molt ritme, de molt moviment, t'acompanyen ballant, però el que volen és una música tranquil·la aquests dies, que els serveixi, ja no per dir, per fer la migdiada, que ja potser no és hora, però sí per estar relaxat, si esteu a l'ombra i en un lloc que et passi una miqueta d'aire. Bé, en aquest sentit el que farem és continuar el nostre programa escoltant amb un senyor que també, en aquest cas, hem escoltat amb diferent tema, evidentment, en el seu moment. Parlem d'un senyor que, estic mirant aviam si tenia, no, que encara és viu, mirava aquest fet, que encara ens acompanya i que es diu Brian Hyland. Aquest senyor Brian Hyland va néixer a Queens, Brooklyn, un 12 de novembre de 1943. És un cantant i músic estadounidenc. Es va fer famós l'any 1960 amb una cançó que és la que vam escoltar al nostre programa i que es van bé d'estiu. Us en recordeu del Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini? Aquella cançó que en el seu moment va ser una revolució. Doncs molt moguda en aquell, i molt alegre, evidentment. Doncs se'l considera representant, en aquest sentit, del bubblegum pop. Volíem dir, per anar a curtir una miqueta, perquè ja vam parlar d'ell, i dir que aquest senyor Hyland doncs, apareixia freqüentment en programes de televisió, com a l'American Bandstand i en el show de Jackie Gleason. També acostumava a fer gires a nivell internacional amb un grup que deien The Caravans of Stars de Dick Clark. Des de l'any 1963 a 1969 Hyland va tindre diversos èxits però molt moderats i cap va arribar més a dalt, més amunt del número 20 de la llista, en una època on els Beatles estaven dominant les llistes amb un estil absolutament diferent al d'ell. Després de diverses intentones, per dir-ho d'aquesta manera, per recollir nous èxits, Hyland va anar desapareixent dels primers llocs de les llistes. Però, vist per on, l'any 1970 van registrar una versió de Gypsy Woman, escrita per Curtis Mayfield, i altra del Lonely de Teardrops, l'any 1971. Del Shannon fou el productor de Gypsy Woman i va arribar al número 3 en la tardor de l'any 1970, convertint-se en el seu segon major èxit i venent aleshores sobre el millor de còpies i siguen certificat com disc d'or per la RIAA, com ja hem comentat moltes vegades, aquesta organització, aquesta institució. En gener això passava l'any al gener de 1971. Dels dos èxits previs que han citat ja un, l'Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini i The Silly Kid a With, també foren certificats com a disc d'or. I precisament a l'hora d'escollir i parlàvem de música que fos una miqueta més calmosa, doncs mira, hem escollit una cançó que tots, absolutament tots, penso, la coneixereu i sobretot també la recordareu. Acabar dient que fins al dia d'avui Hyland continua donant concerts a lo llarg del món, al voltant del món, al costat d'alguns dels seus contemporanis i acompanyat pel seu fill, que era el seu grandet, penso jo, com a baterista. Amb això, si us sembla, anem a escoltar, com han promès, un tema de Brian Hyland, que porta per títol Sealed with a Kiss. Aquesta cançó, en aquí, si no estic equivocat, la van conèixer com Segellat per un petó. Anem a escoltar-la tot seguit, si us sembla, aviam si us agrada o si la recordeu, que espero que sí.
Say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold. But darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss.
Que hem escoltat ara mateix, perquè em sembla que no ho he comentat, és un enregistrament del 1962. Imagineu-vos, no?, com sonava, i la música i tipus de cançó. Fa anys, però realment, quan l'escolta, sembla que sigui d'ahir, fa 4 dies o menys. Dit això, continuem amb música suau, que ho farem amb un representant, jo diria que típic, de començaments dels 60, com és el cas de Neil Sedaka. Neil Sedaka va néixer a Brooklyn un 13 de març de 1939, cantant de pop, pianista i compositor estadounidense. Dic aquestes dades per la curiositat, si voleu, de saber-ho. El pare de Max Sedaka, que s'escriu d'una manera diferent, era un immigrant jueu sefardí que provenia libanès, o del Líban, i que es guanyava la vida com taxista. La seva mare, Eleanor Apple, era jueva askenazi, descendent de russos i polacs, però ja nascuda a Brooklyn, Nova York. Ney va créixer a Brighton Beach, una ciutat costera propera a Nova York, on vivien molts jueus russos i ucranians. En el rànquing de les millors 100 cançons de Neil Sedaka es va ubicar amb els seus temes, com la desconegudíssima, no? Ho dic en broma, lògicament, O Carol, de l'any 1959, La noia del calendari, del 1961, Feliç cumpleanys, Dolços 16, el Sweet Sixteen, de l'any 1961, Breaking Up Is Hard to Do, És difícil dir adeu, número 1, a 1962. Com ja vàrem comentar en el seu moment, perquè crec que el vàrem sentir també fa una mica de temps, O Carol és una cançó, com tothom recordarà, que fa referència a la nòvia de Sadàbaca en aquell moment, la seva companya de classe, la compositora Carole King, també coneixem i l'hem escoltat. Però ella li va respondre amb una cançó que deia O'Neill, a la qual feia referència al tema de Sadàbaca i al seu nom. Entre l'any 60 i 62 va tindre 8 temes dintre del top 40, però es va veure entre els intèrprets que d'alguna manera volien les seves carreres doncs, molt acusades i forçades per la invasió britànica, així com altres van poder, per dir-ho així, doncs, canviar el rumb a la indústria musical. Els seus singles van començar a declinar en les llistes de popularitat abans de desaparèixer per complet. No obstant, hem d'assenyalar que l'any 1973 Sadàbaca va ajudar amb un grup que coneixem molt bé, que es diu ABBA, amb la lletra a l'anglès Ring Ring, que penso, perquè ho tinc aquí una xuleta tan anotat, que aquesta cançó va anar al concurs a Eurovisió. Va treballar a Anglaterra també al costat d'Elton John, que el va contractar pel seu segell Rocket Records. Per anar acabant, direm que l'any 1975 doncs Sadàbaca va tornar novament al top 10 i va col·locar un número 1 d'acord amb la llista de popularitat de Billboard amb una cançó que es deia Laughter in the Rain, rient sota la lluvia, la pluja, perdona. I encara hi hauria algun èxit més, però no ens volem estendre molt més. Concloure abans de sortir el tema, que no consta que s'hagi retirat. Aquesta gent té aquesta sort i ojalà que visqui molts anys, perquè és un bon cantant i els seus temes, com comprovarem tot seguit, són agradables i dolços de sentir. Hem escollit una cançó, concretament, que és de l'any 1968 i que porta per títol You Mean Everything to Me. No se'n recordeu? Moltes, perquè es van fer versions lògicament al castellà i per grups d'aquí a casa i cantants. Jo recordo una versió, sense anar més lluny, hauria de ser d'aquesta època més o menys, una miqueta abans, potser, 66-68, de Lone Star. Bueno, és moment de que escoltem aquesta cançó, com han dit, de l'any 1968, You Mean Everything to Me. Anem cap allà.
You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. I was so lonely till you came to me. Don't know how I ever lived before. You are my life, my destiny. Oh, my darling, I love you so. You mean everything to me. If you should to me.
espero que us hagi agradat la cançó i sobretot estic seguríssim que l'heu recordada, no? Algunes vegades qui no ha dit, o molts han dit, això de que ho ets tot per mi, que en definitiva és el missatge que vol la cançó expressar. Bé, tot seguit anem a escoltar amb un altre cantant dels anys 60 i fem referència a un senyor que es deia, aquest sí que ha desaparegut, Samuel Cook. Samuel Cook va néixer a Clarksdale, Mississippi, un 22 de gener de 1931 i va traspassar, d'una manera, com veureu, bastant desgraciada, a Los Angeles, Califòrnia, un 11 de desembre de 1964. El seu nom artístic, lògicament, donat el que hem dit abans, era Sam Cooke, cantant estadounidenc de música gospel, rhythm and blues, soul i pop, compositor i empresari musical. És un dels pioners de la música soul i una de les grans influències en la música pop i el rhythm and blues i la neo-soul. Diuen, molts el van considerar el rei del soul, però sabeu que aquest títol el té un admirat per nosaltres i tampoc ja no existeix, Otis Redding. Però bé, no hi ha discussió, així que les cròniques venen a dir que comparteix amb Otis Redding per haver assolit, per haver aconseguit 30 hits entre 1957 i 1965. Realment fou el primer cantant afrodescendent que va crear la seva empresa discogràfica, Sad Records. I també un reconegut activista dintre del moviment dels drets civils, cosa curiosa per lo que us explicaré tot seguit. A més, doncs, en la seva època fou un dels artistes amb més gran audiència no afrodescendent. El documental sobre la seva vida que es va fer, Les dues morts de Sam Cooke, està entre els continguts de Netflix per aquells que li puguin interessar des de febrer del 2019. El fet de que el gran èxit que va obtindre i la fama que va guanyar mercè a escriure els seus propis temes, cosa que no era massa usual per un cantant de rhythm and blues de l'època, va fer que pogués continuar el seu èxit la dècada dels anys 60 i, com hem apuntat abans, fundant la seva pròpia empresa discogràfica, que també hem dit que era Sharp Records, en el qual molt aviat van començar a gravar The Sims Twins, de Valentinos, Bobby Womack i Johnny Taylor. Fins a... podem dir a aquest senyor que, perquè aclarir el misteri que sembla que han volgut doncs, donar abans amb el tema de la seva mort, direm i explicarem breument que un 11 de desembre de 1964 Sam Cooke va morir acribillat a tiros per la dueña, diuen, d'un motel que es deia, diuen també, Bertha Franklin, a qui suposadament va intentar atacar mentre anava seminú. Més tard la dona va declarar, perquè aquesta no li va passar res, doncs va declarar que l'artista l'havia intentat violar, millor dit, no amb ella, sinó una noia que l'acompanyava aquella nit, una jove que inclús va transcendir el seu nom i que aleshores es deia Lisa Boyer, que va fugir per una finestra mentre Cook la perseguia mig d'un, com ha explicat. Bé, així, encara així, moltes fonts van especular que el cantant realment el que tractava era d'explicar-li un malentès a la senyora de l'hotel, que el va matar sense que siquiera se li aproximés. El cas important, a part de que perdés la vida tan jove aquest home, és que no es va voler donar massa voltes a aquest incident, per lo que no es va iniciar, segons es pot llegir, cap investigació formal del que va succeir. I, d'alguna manera, en lletra petita, posava, ja que Sam Cooke era un home de color. Total, que va acabar tot amb un veredicte d'homicidi justificat. El fet desgraciat és que Cooke tenia 33 anys, a tot i que fins al dia d'avui el cas que m'ha explicat encara continua ple de dubtes. Però bueno, més enllà de la tragèdia, més enllà dels fets, Sam Cooke ens va deixar doncs moltes cançons, com hem pogut veure. I concretament l'any 1960 doncs ens va deixar una cançó que van registrar, com hem dit, aquest any, que porta per títol What a Wonderful World. És una cançó, penso que també molt agradable d'escoltar, que espero que us agradi i que la reconeixereu perquè ha sonat moltíssim també. Dic tot això que us sembla si anem a escoltar a What a the Wonderful World de l'any 1960. Anem cap allà.
About the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding room is for.
Senyor, que no vull mentir perquè no podia precisar quants anys fa que el vam escoltar. El que sí us garanteixo és que aquest senyor, amb dos temes i la cançó, doncs Omni em va notificar que els havia agradat, que no el recordaven, i no el recordaven potser pel fet, penso jo, no ho sé, de que cantava, tenia uns temes una miqueta llargs. I passa de que quan jo vàrem comentar, quan vàrem escoltar a l'Iron Butterfly, si us en recordeu, que les cançons que excedeixen dels 5 minuts diríem que són poc adients per segons quins programes, per lògicament per la seva durada, no per altra qüestió, perquè malauradament hi ha temes que ja són llargs però que agraden i que voldries escoltar. En aquest cas, el tema que escoltarem avui, i hem també l'intèrpret, doncs dura una miqueta més de 5 minuts. Però penso que si agrada, si no tens massa ocasions d'escoltar-lo, doncs reprendre'ls, retrobar-los, és agradable. Això és el que farem doncs amb Barry Ryan. Conegut, o de naixement, Barry Safferson, carai, en Leeds va néixer, Yorkshire, Reina Unit, un 24 d'octubre de 1948. Vamos, fa dos dies, però realment el que ens adonem és que cada vegada està més a prop la data de naixement dels intèrprets que anem posant, tot i que són dels anys 60, quan van tindre el seu èxit. És un cantant de pop britànic que va arribar a l'èxit mundial amb un tema que és no és altre que Eloise, l'any 1968. Jo suposo que el dia del títol molta gent ja sabrà quina cançó és i se'n recordarà. El fet és que Barry es va llançar com a cantant i va compartir en un inici l'escenari amb el seu germà bessó Pop, un talentós compositor que més tard es convertiria en el compositor del seu germà. El seu més gran èxit fou precisament la cançó que hem dit, Eloise, que va arribar al número 1 en el Regne Unit a finals de 1968. Aquesta cançó va obtindre una gran acceptació a Mèxic i Latinoamèrica en dues versions. Doncs, l'original era en anglès i les versions en castellà, interpretada per els grups mexicà Johnny Dynamo i Los Leos, que a més va tindre una acceptació i va ser molt popular l'any 1969. Barry va gaudir donaren acceptació a Alemanya. Van registrar diferents temes en alemany i probablement sigui el país on va tindre més l'èxit més gran, més inclús que en el Regne Unit. A mitjans dels 70, Barry Ryan es va retirar de la música i el grup de Damned va interpretar una versió d'Eloís, el tema més famós de Barry. El cantant pop espanyol Tino Casal, aquells que ja tinguin certa edat ho recordaran, els va fer també la seva versió. Eloís no és, dintre del punt de vista de veu, fàcil de cantar. Té unes exigències, segons el to en què l'utilitzis, doncs molt significatives. El cas és que aquest Tino Casal, malauradament també desaparegut, doncs va fer un àlbum que crec que es deia Lágrimas del Cocodrilo i que li va reportar un gran èxit. Bueno, no ens volem estendre més perquè ja hem dit que la cançó és llargueta, per tant el que farem, si us sembla bé, és escoltar-la. La durada d'aquest tema és aproximadament 5 minuts i 29 segons, però crec que quan la recordeu i quan la reconeixeu us agradarà. Tot seguit anem a escoltar doncs a Barry Ryan. Vinga, allà hi som.
And as the day
Bueno, què us ha semblat, la cançó? No està gens malament. Ja sempre que l'escolto detecto dues coses. L'any 68, el fet de la veu, lògicament, i la instrumentació, una quantitat d'instruments, de cordes sobretot, però amb alguna semblança, té alguna semblança amb aquella moda cometes que hi havia aleshores d'introduir alguns elements també subratllat i cometes clàssics amb les cançons. Però aquesta tenia vida, tenia força, i bueno, suposo que per això va arribar al número 1. Bueno, seguint, el cas, com deia, és que en aquest repàs que hem fet fins ara dels anys 60, doncs bé, hem vist, crec que estils diferents, hem escoltat cançons diverses, intèrprets de tota mena, amb estils també doncs, combinats, però no ens podien deixar d'escoltar un grup que a la dècada dels 60, inclús 50-60 per ser exactes, doncs i avui dia s'escolten moltíssim i són, si més no, una cosa semblada a l'etiqueta de música tranquil·la, melòdica, i que escoltes en tots els puestos, que hi hagi algú que la sàpiga cantar o, si més no, interpretar musicalment. Parlem, lògicament, en aquest cas, de The Platters. The Platters, o un grup que es va crear a Los Angeles l'any 1953 i que es va dissoldre a finals dels anys 60. Fou un grup musical estadounidenc, evidentment, però en aquest cas de rhythm and blues i doo-wop, composat per 5 cantants, 4 homes i una dona. Els Platters van iniciar la seva carrera artística a Los Angeles com a grup de doo-wop, tal com hem dit, encara doncs, que amb una identitat, no sé si vol dir professional o musical, molt dèbil, com per fer-los destacar sobre la resta. Els seus primers enregistraments els van fer per la Federal, un segell subsidiari de King Records de Cincinnati. Aquests enregistraments no s'assemblaran res a les que farien més tard i que els van fer famosos, en tant que només, aleshores, només es limitaven a seguir o imitar les corrents i els estils del moment, sobretot les vinculades al rhythm and blues. El que va canviar la seva sort i el seu destí definitiu en quant a l'èxit fou l'aparició del que seria el seu mentor, mànager i productor i escriptor i professor vocal, Buck Rain. Rain va convertir el que era només un convencional grup vocal de rhythm and blues i doo-wop en un conjunt d'estrelles i un dels més duraders i lucratius grups musicals de tots els temps. Cap a 1954, Rain ja tenia una agència de talents en Los Angeles, com aquests programes que a vegades fan a la televisió, no? Que busquen gent que ho faci tot molt bé, doncs això feia Rain. I ho feia, com dic, en Los Angeles, escrivint i arranjant per l'editorial Mills Music, dirigint la carrera en teatres de The Three Sons, un grup de pop amb bastant èxit, i treballant per als seus protegits de Penguins. En principi, Platters semblaven ser una bona addició en aquest llistat de talents que ell disposava. Total, que tras desvincular-los de la Federal, Rain els va situar dintre de l'emergent segell nacional independent Mercury Records, col·locant-los automàticament en el mercat pop a través dels exclusius contactes, de distribució de la companyia. Aleshores, Rain va començar a treballar sobre les potencialitats i debilitats del grup. El primer que va fer va ser col·locar el pes vocal del grup a sobre les espatlles de Tony Williams, que tenia una veu pròxima a la d'un tenor. El poder emocional de Williams fou completat amb un grup al qual es va afegir Sola Taylor, que treballava embolicant cada una de les seves notes amb un molt ben estructurat suport vocal i amb les lletres quasi de clàssiques de Rain, i la paleta sonora dels cantants del grup es va convertir ràpidament en un èxit dintre del pop i rhythm and blues, aconseguint el primer èxit d'un grup de color de l'època en situar-se en els primers llocs de les llistes d'èxits. Considerat el més romàntic de tots, de grups, vol dir com Wu-Pop, perdoneu, èxit tras èxit van anar caient de manera aparentment fàcil. Així ens trobem en temes com Only You, The Great Pretender, My Prayer, Toilet Time, etc., perquè crec Small Yet in Your Eyes, Oi que sí? Totes les recordem perquè han sonat moltíssim. Bé, avui, en el cas que ens ocupa, doncs ens trobarem amb un tema de plates, evidentment, que es va enregistrar l'any 1956 i que quan l'escoltem, segons la qualitat de l'enregistrament, ens sembla que el van gravar ahir mateix per fer la revetlla o abans d'ahir, el dimecres en aquest cas, em sembla, no? Si no menteixo. Bueno, el cas és que ens sembla que va ser ahir nit que la vam escoltar en directe amb música. És una cançó agradable, molt agradable, i que a vegades, si compreu a 11 segons, compreu el vinil o el CD en què estigui enregistrat, veureu que et diu, doncs, si està escrit en castellà, com el gran simulador. Bé, el fet és que el tema es diu The Great Pretender. És una cançó, com ja he dit, enregistrada en 1956 i que m'agradaria molt, en aquest cas, doncs, que la pugueu gaudir, disfrutar, i bueno, ja veurem què és el que penseu d'això, eh? Anem a escoltar-la. Encantadora cançó, oi que sí? Qualsevol diria que té 60, carai, 65 anys, oi? Sí, bé. Aleshores, estava pensant que hem escoltat grans cantants de color, sobretot el cas de l'Otis Redding, el Sam Cooke, l'Arthur Conley, per exemple, per citar alguns. I m'he adonat de que no hem escoltat, almenys aquesta temporada, cap tema de l'amic Ray Charles Robinson. Us en recordeu d'aquest senyor? Un tema, el cantant m'encanta pel seu estil, per la ferma de, per la forma de fer. Bueno, haurem de dir m'encantava, perdoneu, perquè com sap que, bueno, direm les dates, sabeu que va morir. Doncs el Ray Charles Robinson, que va néixer a Albany, Geòrgia, un 23 de setembre de 1930, va traspassar malauradament a Beverly Hills, Califòrnia, un 10 de juny de 2004. Era conegut sobretot pel seu nom de Ray Charles, saxofonista i pianista estadounidense de soul i de rhythm and blues. entre els seus amics i músics. Li agradava que li diguessin Germà Rall. Era molt freqüentment referit com el geni. Charles en realitat va començar, com tots sabeu, a perdre la visió quan tenia 5 anys i als 7 anys ja era cec. Fou pioner de la música sud durant els anys 1950. No vull fer restes perquè veieu, hem dit que va néixer un 30, vull dir que estem parlant de 20 anys, imagina't. Ja era pioner de música sud, vol dir que dominava els instruments, bueno, com sempre va demostrar, per la combinació de blues, tenim en blues i l'estil gospel dintre de la música que va enregistrar per al segell Atlantic. Va contribuir a la integració de la música country, tenim en blues i música pop durant els anys 60. Amb el seu gran èxit en ABC Records, notable per als seus, o amb els seus dos àlbums de so modern. Mentre va estar a ABC, Ray Charles fou un dels primers músics afroamericans en tindre el control artístic en la companyia per la qual han registrat. Va citar a Nat King Cole com la seva influència més primigènia, però la seva música també va rebre influències de Louis Jordan, Charles Brown o amb el seu amic per atrapar de Quincy Jones. L'amistat va perdurar fins que va morir Ray Charles. Frank Sinatra va dir a Ray Charles l'únic i verdader geni en la indústria musical, encara que Charles va minimitzar aquesta opinió. Per anar avançant, perquè mireu, m'estic mirant l'hora amb el vostre permís i ens queden uns 5 minuts i amb el tema a lo millor no ens dona temps d'escoltar cap més, i aquest vull que càpiga perfecte perquè crec que us encantarà. Dir en aquest sentit que l'any 2004 la revista Rolling Stone va col·locar en el lloc número 10 dels 100 grans artistes de tots els temps i número 2 en el novembre del 2008 en la llista dels 100 millors cantants de tots els temps. Billy Joel va dir: "Això pot sonar com un sacrilegi, però penso que Ray Charles fou més important que Elvis Presley." Bueno, ja han dit les seves circumstàncies personals i han dit quan va morir, que per cert ho va fer amb 73 anys, un 10 de juny, com en dèiem al principi del 2004, a la seva llar de Califòrnia, per una complicació amb una greu dolència hepàtica que patia des de feia temps. Dit tot això, penso que anem a veure el temps que resta després d'escoltar la cançó que he seleccionat, que és Georgia on my mind. Anem a escoltar-la i suposo aviam si ens dona per escoltar un trosset d'un últim tema a part d'acomiadar-nos.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said in Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see the road leads back to you. I say Georgia, oh Georgia, no peace
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia.
The arms reach out to me, the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bueno, malauradament el temps no ens dona per més, per tant m'acomiadaré de vosaltres sens perjudici de deixar-vos, lògicament amb la nostra, que és la vostra sintonia. I us vull desitjar que tingueu un meravellós estiu, salut, vacances, algun caladet per gastar, si pot ser, i cuideu-vos molt i us espero allà on esteu, ja sabeu que ve per l'emissora, per el dial, ve a través d'internet, de la web de l'emissora, ens podeu continuar escoltant i mantenint el contacte almenys mentre duri la temporada. Per tant, molta sort, repeteixo, una abraçada per tothom i us espero diumenge que ve. Us deixo amb la sintonia. Fins sempre.
Imagine me and you, I do. Think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be.
Escoltes el Prat Esports. Fuck.